L'Adrià Bas és un periodista que no necessita presentacions.
Home, potser sí, que hi ha gent que no m'ha sentit mai.
En la nostra emissora germana gran, Catalunya Ràdio, ha participat en moltíssims programes.
Sí.
Ara actualment està col·laborant als Solidaris amb els seus reportatges. Ha estat també una temporada treballant amb el Cabaret Elèctric, de la qual en tenim un record. I l'ànima de l'Adrià està sempre dins d'aquest programa i la seva alegria també.
Per això em fa bastanta il·lusió ser avui aquí. De fet, molta, i tornar a parlar per aquests micròfons. Bona nit.
Doncs ho veu sentir fa un parell de setmanes. L'Adrià estava a Belém, en aquest Fòrum Social Mundial. Ens vas transmetre el poder humà de la trobada amb pobles indígenes que demanaven la seva sobirania, també que s'acabin aquestes injustícies de desequilibris econòmics i de riqueses econòmiques al món, perquè aquests pobles en tenen molta de riquesa i de saviesa pel que fa a les seves filosofies de vida, però et demanaven també que ens fessis una mica l'altra cara de la moneda, és a dir, ja que vas treure el nas pel Brasil, doncs què s'hi colla? Quines eren les últimes tendències, com això que escoltem, aquesta música que ens has dut?
Anar a fer una fotografia urbana, que és això que agrada tant al Cabaret, del que vam poder veure a Belém do Pará. Us recordo que us vaig explicar que l'estat de Pará és al nord del Brasil, és a la desembocadura de l'Amazones i és una regió especialment agrícola i, com a tal, una de les regions més pobres de tot el país, una de les regions que ho està passant més malament i on els moviments obrers i treballadors tenen més força. De fet, quan el president Lula va fer el seu míting en aquella nit del fòrum en què es van reunir els 5 presidents de la Panamazònia, doncs va ser el qui va aplegar més seguidors, més crits, més ovacions, més aplaudiments per part del públic, perquè us feu una idea del tipus de ciutat en la que ens trobem. És una ciutat que té aproximadament uns 2 milions de persones, amb un centre urbanísticament parlant molt semblant a ciutats com les principals que hi ha a l'Argentina, edificis molt alts, alguns gratacels, però que te n'adones que potser no són de la millor qualitat i que te n'adones que allà falta molta feina, hi ha molta feina a fer en quant a ordenació urbanística, en quant a neteja, etc. I tot i així, perquè és el Brasil i perquè el tròpic fa que la gent sigui molt festiva, és una zona on les protestes sempre tenen caire de festa. I això que està sonant és la tecnobrega. Igual que ha passat a França, per exemple, amb les banlieues de París, allà ha sortit un moviment musical que vol ser protesta o alternativa a la indústria fonogràfica carioca de la zona de Rio, de São Paulo, que és el mainstream de la música brasilera. La tecnobrega no és res més que el reciclatge de la música. Agafar un tema com aquest que està sonant, que segurament en la base us pot sonar molt a la majoria dels nostres oients, afegir-hi efectes sonors procedents de videojocs, procedents d'ordinadors, veus, cors nous, remasteritzats i convertir-ho en una nova cançó que sona com això. Vai, vai, arreia, arreia, toda galera e equipe se encontra aqui e no comando das batidas Nilce e Alberi, os DJs que comandam a animação, só na moral é muita agitação. La tecnobrega deia que és el reciclatge, igual que moltes altres corrents de la cultura i de la societat d'aquella ciutat i d'aquella regió del país, no tant per la qualitat musical, que pot ser, us agradarà més o us agradarà menys, però sí pel model de negoci que significa. Jo us explicava que aquesta gent prenen aquesta música, s'ho fan a casa amb un ordinador, de fet molts d'ells no són ni músics, no saben ni tocar instruments, després ho posen a la venda al mercat negre a través del Top Manta i d'on treuen els diners és a través dels concerts. Fan grans espectacles de llum i color amb discjòqueis que punxen davant de 5, 6.000, 7.000 persones i el que cobren de les entrades és el que ells s'embutxaquen.
Però mai signen per cap gran discogràfica.
No signen per cap discogràfica. De fet, si poseu al YouTube Tecnobrega, us apareixerà un documental que es diu Brega S.A., signat per Vladimir Cunha i Gustavo Godino, que són dos periodistes, directors de cinema especialitzats en aquest tipus de música, i que amb aquest documental us explicaran exactament com funciona aquest gènere que està sent una veritable revolució en la música, sobretot ara que amb internet ho pots fer tot i les discogràfiques, igual aquí que al Brasil, estan patint fort. Però deia això del reciclatge perquè en moltes altres vessants, i aquí és el que podem afegir de nou a tota aquella connexió que vam fer ara fa dies, el reciclatge és el leitmotiv, no? Per exemple, en la moda. Aquells dies, ara fa 15 dies, 3 setmanes aproximadament, es va celebrar la 26a Fashion Week de São Paulo. Aquest any amb un lema principal, el de fer valer els materials del Brasil. I què té el Brasil si no és riquesa natural? Què podem aprofitar de la natura, de la zona amazònica, del mar, dels boscos, per poder fer roba, per poder fer dissenys absolutament revolucionaris amb reminiscències indígenes, per descomptat, de colors i d'estampats? Què podem aprofitar? Doncs es poden aprofitar espines de peix, es poden aprofitar ossos, es poden aprofitar fins i tot les escates. Hi ha un peix amazònic que deu ser família del silur, aquell famós que corria per l'Ebre, que és molt gran,
sí.
Un peix que deu fer ben bé... Jo em vaig veure un exemplar al mercat de Belém que feia ben bé 4 metres.
Déu-n'hi-do.
Li diuen pirurucú. I té unes escates dures que podries tallar carn. Són com a ganivets, molt gruixudes.
Amb això es poden fer bosses...
Són justament arracades. Evidentment, els pescadors n'aprofiten... Mira, com el porc, ho aprofiten tot. Aquelles escates no les tiren. Quan les treuen, les venen al mercat de la moda o de la bijuteria barata. Se'n fan fins i tot... perquè us en feu una idea, és un peix que té una imatge molt prehistòrica, com els armadillos, en forma de cuirassa, perquè te n'adones que de seguida allò és molt dur, és molt difícil de trencar, no? Doncs s'aprofita també escorça de molts arbres. Hi ha, això que ara en diuen teixits tècnics, que estan fets a partir de plàstics o de...
Imiten tot això que m'estàs dient.
Imiten tot això, justament. Fan escorces. Jo he vist jaquetes que estan fetes amb escorça d'un arbre i es poden rentar, es poden manipular i no perden mai el seu tacte, no?
Increïble.
Per exemple, també es poden aprofitar, doncs això que us deia, espines, dents de peix per fer...
Per fer joies, també?
No, fins i tot per fer aplicacions a la roba, com aquell qui cus un lluentó, doncs hi cusen aquestes peces. Hi ha un gran dissenyador brasiler.
És la fotografia que ens has penjat de Lino Villaventura?
Sí, senyor.
És ell?
Lino Villaventura és
el tenim a iktfm.cat.
És un dels pocs, per no dir l'únic, dissenyador brasiler d'alta costura. Aquest senyor desfila les principals passarel·les del món amb preus altíssims. Ell és fill de Belém do Pará, és un dels grans paraents, és un dels fills il·lustres de l'Estat, i ara triomfa, des de fa més de 30 anys, a la moda brasilera. Fixa't que la Fashion Week de São Paulo ha arribat a la 26a edició. Hi ha molts altres països del que considerem primer món que no en tenen ni una o dues d'edicions de la seva setmana de la moda. Per tant, São Paulo, en aquest sentit, és la gran capital de la moda de Llatinoamèrica. I Lino Villaventura, francament, és una de les persones més conegudes. Vestia, per exemple, Audrey Hepburn en els seus últims anys. Aquest senyor ara és un dels grans adalits de la defensa del reciclatge, d'utilitzar aquests materials per poder fer una moda autòctona i amb firma brasilera, pròpiament.
Que si te n'adones, Adrià, tot lliga, perquè aquests indígenes que demanaven la sobirania pels seus pobles, el que volien era justament això, poder ser sobirans de la seva terra per preservar-la i perquè no hi hagin grans indústries o grans empreses amb uns interessos de fer o cultius únics o fins i tot coses pitjors, doncs ells demanaven justament la independència o el dret a viure de les seves terres per cuidar-les.
És veritat.
És una mica la mateixa filosofia.
Per cuidar-les de gent que en el seu moment es van aprofitar d'aquella zona. I això em serveix com a pretext, si tenim temps i tu m'ho permets, per parlar del tercer gran tema que us volia explicar aquests dies, que és la qüestió de l'arquitectura.
Que marca molt qui van ser els colons.
Justament, perquè Belém va tenir una època daurada, una belle époque, a finals del segle XIX, primers del segle XX, amb l'etat, amb un ciclo de borratxa, que diuen ells, que és l'edat del cauxo. La borratxa és el cauxo. Fa molta gràcia perquè anàvem amb cotxe amb la Rita Marzó a camí de la zona del fòrum i passàvem per tot de botigues o tot de...
I anava dient tallers. Borratxa.
No, posava borratxeria. I ens vam pensar que era un bar. I no, senyor, era un taller de canvi de pneumàtics.
Sembla un acudit, Adrià? Sembla un acudit.
El que sentint en diuen una gomeria, doncs això, era una casa per canviar rodes de pneumàtic. De fet, és una tonteria, no?
Però, no, però vaja, veure borratxeria escrit impacta.
Que després, quan llegeixes un ciclo de borratxa, dius, calla, que no sigui cautxo. Doncs és veritat, els grans terratinents es van fer d'hora amb el cautxo i van aprofitar-se de molta gent de la terra, van ser negrers, esclavistes. De fet, ja us explicava que a Belém, a l'estat de Pará, encara hi ha un altíssim índex de treball esclau que el
això
govern...
també es va denunciar en aquest Fòrum Social Mundial.
De fet, allà, per nosaltres era impactant, no? Però de fet és una de les grans lluites de la política interna del Brasil en aquestes zones rurals, el treball esclau, que arriba a afectar a més de 60.000 persones en aquell estat. És molta gent. Doncs aquella edat d'or va derivar en un gust afrancesat. De fet, les classes pudents a Brasil al segle XIX enviaven els fills a estudiar a França, llegien, parlaven en francès perquè feia fi, perquè era símbol d'estatus i de prestigi. Doncs d'això en va derivar doncs, un gust per l'Art Nouveau. Tot el centre de Belém és ple de restes d'Art Nouveau. Hi ha palauets, el cementiri, hi ha la farmàcia de República, hi ha el Teatro de Paz, que si vas a mirar, ara són edificis decadents que el govern està intentant recuperar per convertir, si poden, en la mesura del possible, en Belém, en la capital del turisme, d'arquitectura, més enllà i a l'altra banda de Brasília, que és l'exemple de l'arquitectura postmoderna del segle XX, d'Oscar Niemeyer. No?
I tant que sí.
Doncs vaja... això és el que vam poder veure i això és el que si mai aneu a Belém, que és difícil que algú hi vagi per turisme, però que si mai us voleu endinsar en l'Amazones, doncs tingueu un dia per passejar per Belém.
I tant.
I entendreu tot això que us hem explicat.
Home, ja serem sostenibles. A mi ja se m'ha posat la pell de gallina escoltant la majoria de les teves declaracions i amb la passió que ho explicaves, que és una manera també sostenible de viatjar a través de la història d'un company.
Adrià Bas,
moltíssimes gràcies per haver vingut. Avui els oients no poden veure l'Adrià Bas a través de la webcam, és
no
una
fotis,
pena.
Xe.
Però t'he d'explicar que estem col·laborant amb el Festival Barna Sanz i aquesta nit en Gerard Quintana està fent el seu recital a la Sala Luz de Gas i vaja, és en
sí,
Quintana.
I tant.
Doncs ens podreu escoltar nosaltres i obrir la webcam i també poder veure i escoltar en Gerard Quintana. Coses que passen a ICAT-FM. Adrià, fins sempre, una
gràcies,
abraçada. Fins al pròxim viatge, que em
sí?
sembla que d'aquí poquet tornarem a parlar.
D'aquí poc et portaré coses del
Marroc. I tant,
va,
quines sorpreses, Adrià.
Nit.